migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Com esteu? Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres i disposat a xerrar sobre, en aquest cas, d'esport i edat. L'edadisme ja sabeu que és una qüestió molt present. Ahir, precisament, estàvem parlant, si faig una mica de memòria, si vau escoltar ahir al migdia aquestes hores, migdia COPE aquestes hores, estàvem parlant precisament de l'economia sènior. Estàvem parlant de tots els valors que poden aportar ja quan entrem en, primer en ser sèniors i després en tercera edat i jubilació, no? Primer, tota l'economia que ens envolta i que ens envoltarà conforme a salut. No és el mateix als 67 d'avui que als 67 de fa 20 anys o 30 anys. No és el mateix, no? Doncs en qüestions esportives tres coses del mateix. Aquests conceptes de dadisme a vegades són destrossats per persones que trenquen el que en aquest cas sí que seria un sostre de vidre. Mireu, aquest diumenge 16 de març se celebra la Marató de Barcelona amb un rècord de dorsals inscrits. Hi ha un total de 27.000, fent xifres rodones, 27.000 corredors. Són últims dies de preparació, entrenaments i una il·lusió compartida, doncs, gaudir d'aquesta marató, amb sortida al passeig de Gràcia de Barcelona i arribada, després de córrer 42 quilòmetres, a l'Arc del Triomf. Clar, ostres, jo només pensava fer 42 quilòmetres, ja m'entra de tot. Però hi ha persones que no. Entre els corredors, jo no hi seré, malauradament, 42 quilòmetres per mi és una cosa molt bèstia, però entre els corredors volem destacar els participants majors de 65 anys, com per exemple, com l'exemple, un exemple clar del que explicava abans, no? De vitalitat i de voler mantenir-se en forma sense que l'edat sigui cap impediment. I tenim un exemple amb la que parlarem avui. Una dona que es diu Mary Palmer, que està a punt de fer els 80 anys, va néixer a Escòcia el 1945 i que està entrenant per estar aquest diumenge a punt. Amb ella parlarem d'aquí una estona perquè ens expliqui, eh? Està a punt de fer els 80, encara no els té 79, per ser justos, no? Mary Palmer, que tenia dos desitjos, fer el camí de Santiago i anar al Nepal. I de fet, el Nepal té una fundació per educar nens, una escola amb la que recollirà, doncs, en aquesta marató també recollirà fons per ajudar aquesta escola i aquests nens que estan estudiant al Nepal. Bé, tenim aquí amb nosaltres el Sergi Tor. Sergi Tor, com estàs? Benvingut.
Hola, bon dia, José Miguel.
Abans de parlar amb la Mary Palmer, parlo amb tu per sentir-me una mica menys malament, perquè tu tampoc faries 42 quilòmetres, veritat?
No, jo sé que tots els temes que jo faig tu me preguntes si els faig o no, i evidentment saps la meva resposta, que és no faria 42 quilòmetres, no. Bé, està molt ben preparat, evidentment, no? Requereix una preparació prèvia intensa, i això, doncs, en aquest cas, el reconeixement a tots els participants, i més sobretot quan la edat no és cap mena d'obstacle. Abans de tot, mira, sí, ja sé que és una llegenda, però jo crec que està bé explicar-ho, d'on surt el nom de marató, perquè Marató, doncs, és aquella ciutat grega que està ubicada a 40 quilòmetres d'Atenes,
sí,
no?
Sí.
Escenari d'una guerra clau d'aquells temps entre Grècia i l'imperi persa. Hi havia una batalla clau a Marató que, si el perdia l'exèrcit grec, hi havia la possibilitat de que Atenes quedés, en aquest cas, desvalguda, sense protecció, i, per tant, podria caure davant de l'imperi persa, davant del seu exèrcit, no? I amb aquesta batalla de Marató va guanyar Grècia, va guanyar Atenes, en aquell moment, seria millor dir, va guanyar Atenes, no? I aleshores, segons la llegenda, es va enviar un missatger, que és l'històric Filípides, que el van enviar a córrer cap a Atenes per donar la gran notícia de que el seu exèrcit havia guanyat i que, per tant, no era necessari ni fer cap mena de fugida ràpida, doncs, de que Atenes, i que no venia, doncs, l'exèrcit rival, no? I segons la llegenda, després de córrer aquests 40 quilòmetres perquè havia de donar la notícia d'una manera ràpida i urgent, va anunciar la victòria i va caure ja desplomat.
Sí, senyor. Això va passar al 490 abans de Crist.
Molt bé. Molt bé, fantàstica, la seva edat, és a dir,
que no està malament, que...
El que passa és que hi ha una llegenda que ara diu si és certa o no. Bé, les llegendes sempre són llegendes, queden boniques, i a partir d'aquí, doncs, és aquesta prova de la marató, no?, dels 42 quilòmetres, que, per cert, i això aquí Gil ens podria informar, oficialment encara no s'ha corregut en menys de dues hores.
Bé, és que, escolta'm, això s'ha de ser pràcticament un superheroi, eh?
Bueno, el rècord del món està, el rècord del món està a 2 hores i 35 segons, però sí que hi ha un home, el Kipchoge, que ho va fer amb 1 hora 59 minuts 40 segons, concretament a Viena, al 2019, mira, abans de la pandèmia, abans de la pandèmia, però no està reconegut oficialment perquè va haver una sèrie d'ajudes, no era oficial. Per tant, no està reconegut oficialment i el rècord del món són 2 hores i 35 segons. I parlem de la Marató de Barcelona, que es celebra des de l'any 1980.
Sí, sí, sí.
És a dir, anteriorment va haver-hi dues maratons a Palafrugell, que va ser la Marató de Catalunya, però la de Barcelona des de l'any 1980. I per demostrar una mica el que és el seu creixement, el 2006 hi havia 4.425 participants. 4.400. Ha anat creixent any rere any, a excepció dels dos anys de la Covid, evidentment, i ara ens trobem al 2025 amb un total de 27.000 dorsals. Entre ells, el dorsal, com tu molt bé dius, José Miguel, de la Mari Palmer.
Sí, senyor, la Mari Palmer, que és professora jubilada des del 2010 i que cada matí s'aixeca a 6:45 per anar a entrenar 2 hores. És a dir, està molt ben preparada per córrer aquesta marató i la tenim al telèfon. Mary, buenos días, good morning, bienvenida.
Buenos días, good morning.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perdona mi pronunciación inglesa, es muy mala, ¿eh? También te lo digo.
No tiene nada que ver. Yo nací en Aragón. Yo nací en un pueblo en la provincia de Huesca.
Ah, sí.
Lo que pasa que yo he vivido en Escocia y mi hijo nació allí porque mi marido era escocés.
Ah, vale, ¿ya? Pues discúlpame, a mí me habían dicho, es escocesa, nació en Escocia. Ah, vale, pues perfecto, mira, mejor que me hayas aclarado.
Sí, como si hubiera nacido en Escocia, pero porque soy más escocesa que española en ese aspecto, pero es así. Bueno, entonces, sí, es así.
Explícanos, tú te levantas casi cada día a las 6:30 de la mañana para ir a entrenar 2 horas, ¿no?
Correcto, sí, hoy lo he hecho también.
Hoy también lo has hecho.
Sí, cada día.
De hecho, vas a participar. ¿Cómo te estás preparando para esta maratón, Mary?
Me estoy preparando lo mejor que puedo, porque la iniciativa de hacer esta maratón es para recaudar fondos para los niños, para 7 niños en Nepal, para que continúen su educación de secundaria y puedan obtener el certificado de secundaria, que es lo que tienen de momento hasta ahora establecido en Nepal. O sea, los 16 años tienen el... como aquí se acaba la selectividad en los 18, pues ellos a los 16 tienen la secundaria, que ahora lo quieren mejorar y quieren hacer que la educación continúe hasta los 18 años.
Porque Mary,
tenemos 7 niños,
sí,
que sin nuestra ayuda pues no pueden continuar.
Porque
esta es la razón.
Tú eras profesora.
Sí, yo soy maestra jubilada.
Maestra jubilada.
Sí. Yo trabajé en el Reino Unido.
Ajá.
Y también estuve 31 años en Oak House British School en Barcelona, desde donde me jubilé en el 2010.
Oye,
a los 65 años.
Ajá. Mary, ¿y cómo acabaste dedicándote a correr, a hacer este tipo de maratones con estos patrones de ejercicio que haces diarios, ¿no?
A ver, yo había corrido, siempre había corrido y siempre he caminado mucho. Cuando me jubilé en el 2010, antes del último curso, y ya hice que iba a hacer el Camino de Santiago y después me iba a Nepal. Porque una amiga mía, profesora también, inglesa, ella había estado de voluntaria en esta escuela en Pokhara, en Nepal, y me lo recomendó. Porque, claro, en aquel momento, en el 2010, a los 65 años, si estabas en una escuela privada, el convenio era que te tenías que jubilar. Entonces, claro, yo hice esto. Entonces, yo siempre lo he hecho. Y luego, siempre he corrido. En momentos trascendentales en mi vida, siempre ha sido no solamente caminar, sino también correr. Y me habían dicho, cuando era más joven,
sí,
que cuando tenía 34 años, que debería haber cogido un entrenador y haberme dedicado a correr, pero no ocurrió así. Entonces, durante la pandemia,
sí,
también hice más ejercicio, porque de lo que hacía, yo me iba pues a Collserola, iba a Sant Cugat y corría también. Y a partir de entonces, ¿qué ocurrió? Con esta, yo aquí tengo una asociación que se llama Asociación Shamrock Nepal y ayudamos en Nepal, en la educación, porque surgió de esta manera cuando me jubilé. Entonces, en el 2023... yo estaba buscando eventos para poder recaudar y uno de los que hice fue la carrera del Corte Inglés, que son solamente 10 kilómetros.
Sí.
Y a partir de entonces, claro, tenía que recaudar más en el 24. Y yo me quería apuntar a la media maratón, porque yo 20 kilómetros, 23 me los hice el domingo. O sea, que esto no es nada. Y con los 80 años que voy a cumplir en julio, o sea, que no lo puedo hacer perfectamente.
¿Tú ahora mismo qué consejo le darías a las personas que tienen más de 70 años conforme ejercicio físico?
Pues yo diría, o sea, no hay ninguna excusa que tenga 60 o 70 años. Hay que hacer ejercicio físico diario. No quiere decir un día te vas, no sé cómo decir, muchas horas y luego no haces nada. No, cada día hacer pues media hora o una hora. Es importantísimo. El médico de cabecera de aquí que yo tengo, él siempre no me lo ha dicho con esta claridad diciendo... aquí, pero queriendo decir que hay personas que a esta edad pues se aposentan y no lo hacen y entonces van al médico con mucha frecuencia, si entiendes lo que quiero decir.
Sí. Pues Mary Palmer, mucha suerte para esta maratón y oye, muchísimas gracias por habernos atendido y darnos estas explicaciones. Seguro has despertado la envidia de mucha gente.
No lo sé. De todos modos, ahora antes de terminar, yo quería dar un millón de gracias por todos los donativos recibidos hasta el momento con este proyecto, con la maratón, y que voy a correr esta maratón solamente por este motivo, ¿ya? Por el motivo de ayudar a estos niños.
Pues Mary, oye, muchísimas gracias, que tengas un feliz día.
Lo mismo, muchas gracias.
Ei, que encara que no ho sembli, té 80 anys, i amb aquesta lucidesa, amb aquestes ganes d'ajudar els nanos, en aquest cas del Nepal, amb aquesta forma física que fa enveja, fins i tot. A mi, particularment, sí que em fa una miqueta d'enveja. És la Mary Palmer, de d'Osca, aragonesa, nascuda a l'Aragó. No, encara que és més escocesa, però és nascuda a l'Aragó. Tenim aquesta petita errada de la localització del seu naixement, eh? Va, que de seguida en parlarem de la llei de segona oportunitat amb àrea jurídica global i després ja actualitzarem la informació de serveis aquí a migdia, a Còpia Catalunya i Andorra. Però abans, parlem de l'Heroi Merlin. Sí, perquè quan canvies la teva banyera per dutxa, te n'adones que tot canvia. Entres al teu bany i és que sembla un altre, és més modern, més pràctic i a més descobreixes que és més còmode, més segur i estalvies el teu consum d'aigua. Com veus, tens moltes raons per canviar la teva banyera per una dutxa i també per fer-lo amb l'Heroi Merlin. Clar, per començar, mira, tenen packs de les millors marques i tota la seva garantia des de 1.295 euros. Tu només has d'escollir el que millor s'adapti a les teves necessitats i al teu pressupost. Ja està. A més, fan el teu projecte de forma integral. Això què vol dir? Doncs mira, t'assessoren, van a la teva llar a agafar mesures, s'encarreguen absolutament de tot, del transport, de la instal·lació, i a més, amb 3 anys de garantia. Fes el canvi, que ho canvia tot, i torna't a enamorar del teu bany amb l'Heroi Merlin. Consulta les condicions a la botiga i a la web. L'Heroi Merlin, una llar no es fa, una llar neix.
Piensas.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Un Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad es una ley que está salvando a personas y dándoles efectivamente eso, una segunda oportunidad. La ley es clara, es una ley que te permite dejar tus deudas atrás y empezar desde cero. En Área Jurídica Global son especialistas en ley de segunda oportunidad y si tienes algún problema con esto, ellos te van a orientar, te van a decir por qué camino tienes que seguir, si se te puede aplicar, si no se te puede aplicar. Y tenemos por aquí con nosotros a Javier López, de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Un poco resfriado, pero muy contento de estar con vosotros y de explicar a todo el mundo esta ley, como muy bien dices, ley de segunda oportunidad que cancela hasta el 100% de deudas sin tener que pagarla.
Uh-huh. Y Ariana López, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola a todos, muchas gracias por invitarme.
Bien, empecemos. ¿Quién se puede acoger a la ley de segunda oportunidad?
Pues el 99% de personas que nos llaman. Personas que tengan deudas, que se demuestre que no pueden pagarlas, que no tengan antecedentes penales por delitos socioeconómicos y que no hayan entrado en ley en los últimos 5 años, porque se tiene que repetir cada 5 años como máximo. 90% de personas o 90%+ de personas que nos llaman.
De hecho, esto es cierto, 90%+ de personas. El otro día una clienta se puso en contacto con nosotros porque hicimos una publicidad, bueno, en nuestras redes sociales vamos subiendo, obviamente, pues reels.
Tú eres abogada,
¿no?
Spain.
Eso
tú
es.
Tú eres abogada Spain.
Pues
si la buscáis en redes, es abogada Spain, que explica cosas muy interesantes también, hay que decirlo, ¿eh?
Pues justamente el otro día comentábamos que Donald Trump, por ejemplo, ¿no?, que es una persona multimillonaria, se ha acogido a esta ley de segunda oportunidad, obviamente, en Estados Unidos.
Sí. Hace años.
Hace años, además, en varias ocasiones. Bueno, esta señora tenía una de sus trabajadoras de baja y tenía que pagar, pues, la parte correspondiente de la baja y un sueldo nuevo. Pues eso hacía que ya no le quedara el mismo dinero a fin de mes y que, por lo tanto, pues le dificultara todos sus pagos. Pues ha entrado en ley de segunda oportunidad. Y sí, no pasa nada.
Muchas las posibilidades, como digo, hay que quitar ese miedo porque la ley es muy estricta y muy clara. Tiene que demostrarse buena fe, pero bueno, nosotros la buena fe se predispone. Nos tienen que demostrar que hemos hecho algo adrede. Hombre, un señor que gana 1.000.000 de euros y dice, pues mañana digo que los pierdo y cancelo todo, pues hombre, de un mes para otro 1.000.000 de euros no se pierden.
No se pierden tan fácilmente, ¿no?
Pero, por ejemplo, un abuelo que avaló a su nieto para la compra de una vivienda.
Sí.
Ahora el nieto no puede pagar la hipoteca y le reclaman al pobre abuelo, que está cobrando una pensión de casi 2.000 euros, pero de golpe le reclaman 200.000 euros del aval. ¿Tiene 200.000 euros en la cuenta el abuelo? No, pues está en quiebra, ley segunda oportunidad y le cancelamos el 100% del aval que había hecho del hijo, del nieto.
Y los bancos, pues ya sabéis que la ley de segunda oportunidad os puede echar una mano, es más, os va a echar una mano. Área Jurídica Global, como estaban aquí explicándonos Javier y Ariadna López, son especialistas en el tema. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, areajuridicaglobal.com, y el teléfono 990-77-50, 990-77-50.
Decía, importante destacar que llevamos más de 10.000 personas que han entrado en ley y han cancelado sus deudas. Somos el primer despacho que hizo la primera ley de segunda oportunidad en España. Tenemos oficinas en toda España y pueden confiar plenamente porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Somos los pioneros de esta ley en España.
990-77-50. Javier, Ariadna López, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias.
¿Qué tal? Doncs després de parlar de la llei de segona oportunitat, s'aproven ja perillosament a 2:15 del migdia d'aquest dimarts, dia 11 de març, un dia que Jorge Bustos recordava, perquè tots el tenim en la ment, aquell terrible atemptat a Rodalies a Madrid, que va deixar tot el que va deixar, i amb aquest punyal clavat al cor, i de recordo, juntament amb d'altres atemptats que hem hagut de patir recentment, a Catalunya, a Barcelona també. És un dia d'aquests durs, el dia 11. Va, que de seguida parlarem de diverses coses. Primer parlarem, lligat a tot això, l'humanisme. Parlarem d'humanisme i com s'enfoca l'educació des del punt de vista de l'humanisme. Parlarem amb la Universitat Internacional de Catalunya perquè ens facin 5 cèntims del tema. I també parlarem de música. Parlarem d'oci. Intentarem arribar a 2:15, a les 2 de la tarda, parlant d'oci i parlant concretament del que passa aquest divendres a l'Udegas, que és el tribut a Sultans of Swing, el tribut, perdó, a Dire Straits per part del grup Sultans of Swing. Ara sí que ho he dit bé, Sultans of Swing és el gran tema de Dire Straits, no? Va, que de seguida actualitzem titulars aquí, a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros?
Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Cada familia es un mundo, pero todas caben en Ibiza. Desde pequeños aventureros hasta adolescentes, Ibiza tiene planes para todas las edades y preferencias. Deportistas, curiosos, marineros, intrépidos. Emprender vuestras próximas vacaciones en la Isla Blanca es un juego de niños. Disfruta de la Ibiza más familiar con garantía de calidad de Ibiza Family Moments.
Et vas comprar una barbacoa i la vas fer servir 2 dies. El dia que la vas comprar i el del teu aniversari. I ara és al jardí, sense fer-la servir. El forn Miele de fa gairebé 20 anys és a la cuina. I el fa servir gairebé cada dia. De què ell no t'has cansat? Miele. Electrodomèstics que sobreviuen a la rapidesa en què ens cansem de tot. Una vegada Miele, sempre Miele.
Esports COPE. Un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Aquí tens a l'Álvaro Tejero a la sintonia d'Esports COPE. Joan.
Nuestro objetivo es la permanencia y si puede ser lo antes posible y con el menos sufrimiento posible, pues mucho mejor.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Momentos amb Luis Rodríguez.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE, migdia COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Són les senyals horàries de 2:15 del migdia. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres i, si em permeteu, fem una actualització de la informació de serveis, el temps, trànsit i esports. Va, comencem per la meteo. És un dia típic primaveral, el d'avui, amb una inestabilitat que no acaba de fer net. De tota aquesta pertorbació que ens ha passat durant el cap de setmana, doncs continuarà deixant pluja, que localment pot ser i tenir pinta d'intensa. És una d'aquelles qüestions d'intervals, pluja, sol, sembla que no plou, però de cop i volta et ve un bon ruixat a sobre. I sobretot parlem del prelitoral i Catalunya interior, que és on pot passar amb menys probabilitat cap a cap al litoral, sobretot la costa central, cap a Costa Brava i Costa Daurada, també poden caure aquests rogers. De fet, bàsicament, si fem un punt general, això és una qüestió que pot passar a qualsevol punt del territori català. Això pel que passa aquesta tarda. Demà farà més net i ja el sol estarà més present, sobretot a comarques del sud, comarques de les Terres de l'Ebre, de Tarragona, per aquí estarà la cosa, encara que a les comarques de Girona encara tindrem aquest temps inestable. Les temperatures mínimes continuaran pujant a l'espera de que ens arribi una altra tongada de pluges que sembla que seran més presents cap a divendres que cap a dijous. En principi apuntaven els models cap a dijous, però serà que serà divendres quan tindrem la part més forta d'aquest episodi, nou episodi de pluges que d'entrada estan sent molt beneficioses, sobretot per omplir els embassaments que en res no s'havien omplert tant els embassaments de cop des de l'any 2020. Des del 2020 no hem tingut un episodi de pluges tan beneficiós per les nostres reserves d'aigua, que fa un any les tenim al 14%, fa un any, i ara ja estan superant el 40% i pujant. Bé, com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon migdia. Doncs destacar aquesta hora unes obres a l'autopista AP7. A l'altura de Salt restringeixen dos carrils en sentit nord, en sentit França, i provoquen 3 quilòmetres de circulació densa amb aturades des d'Aigua Viva fins a aquest punt. També un vehicle avariat a la ronda litoral de Barcelona, a la Barceloneta, talla un carril en sentit Llobregat, provoca 3 quilòmetres de cua des del Fòrum. I encara queden aturades a l'autovia A2 per una incidència que hi ha hagut a Cornellà de Llobregat. Ja hi ha tots els carrils oberts en aquest punt, però encara queden retencions cap a Barcelona des de Sant Feliu fins a Cornellà en aquesta autovia A2. També queden aturades d'entrada a la capital catalana tant a la C58 com a la C33 des de Montcada fins al Nus de la Trinitat. Fins fa poc hi havia un accident que tallava un carril al Nus de la Trinitat. Ja s'ha retirat, però encara queden retencions, com dèiem, tant a l'autopista del Vallès com a la C33. De moment, això és tot des de Secretaria de Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Marta. Cuida't. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. Com estàs, José Luis?
Què tal, José Miguel? Companys, molt bé.
I un empat i cap a casa.
Un empat a on? A quin partit?
Home,
el d'aquesta tarda?
El de Cornellà.
No, pensava que estava vostè signant l'empat avui entre el Barça i el Benfica.
No, parlava de l'Espanyol Girona d'ahir.
Guanyar per necessitat, empatar per obligació. És el que acostuma a dir la dita en el món del futbol, i al final doncs va haver-hi el repartiment de punts entre Espanyol i Cornellà a nit. Al final dels 90 minuts, tant Espanyol com Girona et donen per bo el punt. Sí que és veritat que el Girona va tenir més domini, va tenir més presència a camp rival, però l'Espanyol va saber aprofitar una bona acció individual de Jofre per posar-se per endavant en el marcador, i a partir d'aquí doncs el Girona va haver d'apretar per acabar igualant de penal pràcticament a les acaballes. Estuani va fer el gol de penal del Girona, demanant perdó a la que havia estat la seva afició a Cornellà, apretant un partit que, més enllà de l'empat a un, més enllà del punt, ens deixa, si no l'ha vist a vostè, si no l'heu vist, l'heu d'anar a repescar les xarxes, l'aturada de la setmana, l'aturada del mes, l'aturada de la temporada. La mà que posa Joan García, el porter de l'Espanyol, en una rematada amb tota l'ànima de Yangel Herrera, que en una reacció de dècimes de segon, el porter de l'Espanyol encerta a posar
està
la mà esquerra.
Està en un gran moment, eh?
Està en un gran moment, és un gran porter, i aquest estiu, malauradament, deixarà Cornellà Prat per buscar d'altres destins futbolístics.
Això té tota la pinta,
És llei de vida, tal i com està l'Espanyol, sí. I tal i com està Joan García, doncs segurament Joan García deixarà l'Espanyol aquest estiu. El que no sabem és si aquest divendres el seleccionador espanyol Luis de la Fuente se'n recordarà o no de Joan García a l'hora de fer la convocatòria de la selecció espanyola. Per mèrits, hauria d'estar. Per jerarquia, és veritat que n'hi ha d'altres porters, com per exemple el porter de la Real, Remiro, que està per damunt de Joan García. Però no és fàcil la decisió que ha de prendre Luis de la Fuente per designar el tercer porter de la selecció.
Però quan tu fas una convocatòria, ho fas per una qüestió de mèrits o una qüestió de jerarquia? Perquè...
O per totes dues coses.
Home, doncs llavors no...
I en qüestió de porters,
sí,
per confiança, perquè els entrenadors a vegades són una mica tiquismiquis o una mica d'apostar per un porter i menys tenir una altra opció, sense cap més argument que la filia o que la seguretat que creu que aquell porter li pot donar estigui millor o pitjor de forma que un altre porter. Bueno, és una demarcació molt específica, la de porter en el món del futbol, i no, és una relació molt específica, la que té l'entrenador amb els porters. Miri, sense anar més lluny, Hansi Flick, amb els seus dos porters.
Sí.
Semblava que Iñaki Peña ho jugaria tot.
I no.
Arriba un dia que Iñaki Peña arriba tard a una xerrada, Hansi Flick decideix aplicar una acció disciplinària, treu la titularitat d'Iñaki Peña, li dona Wojciech Szczęsny, i a partir d'aquí Szczęsny ha anat de menys a més, i ara mateix Szczęsny és el porter titular del Barça, fins al punt que podríem continuar la temporada vinent veient-lo de blaugrana.
I esperem que avui, a partir de 6:45,
alerta!
Estigui Szczęsny.
Alerta, que hi ha Champions per a l'hora del berenar.
És que...
O del post-berenar.
Pot sentar malament, o igual no sopes, depèn com sigui el resultat del partit, sopar... que jo crec que el Barça ho farà bé.
Aviam, un sopar lleugeret, sempre...
Això sí, això sí.
Sopar lleugeret. No cal carregar l'estómac abans d'anar al llit.
Això és veritat, en qualsevol cas.
I grandes cenes... Están las sepulturas llenas. Que ho sàpiga, senyor Cruz.
Gracias.
Tiempo de juego, 6:45. Escolti, és un...
No, és una dita molt...
Vale.
De grandes cenes están las sepulturas llenas. Vale, molt bé, molt bé.
6:45. Arrenca el tiempo de juego. 3:45, Barça-Benfica. L'Olímpic... Oi que sí, Jorge? 3:45, Barça-Benfica. Recordem, 0-1 al partit d'anada, el gol de Rafinha, aquell partit que el Barça va jugar molts i molts minuts en inferioritat numèrica, i, evidentment, no ho podem oblidar ni deixar de banda. És un partit amb el record cap al doctor Miñarro en l'ambient. Anem a veure la resposta anímica, com influeix en la resposta futbolística del Barça. I, a més, és una sort que el Barça jugui després del berenar. Perquè, vulguis que no, a les 9 de la nit hi ha un Liverpool-Paris Saint-Germain que, escolti, un dels dos en va al carrer. Un dels dos queda eliminat. O eliminen el Liverpool, que ha estat el millor equip de la primera fase, o eliminen el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. De moment, l'avantatge pels anglesos, 1-0 del partit d'anada.
I mira que el PSG va jugar molt bé, perquè el Liverpool va xutar dos cops a porta.
És d'aquells partits que tires tot el partit atacant, generant ocasions, xutant a... Bueno, les estadístiques, si no recordo malament, 10 rematades a porta del Paris Saint-Germain, una del Liverpool, i la del Liverpool, nyaca, cap a dins.
Sí.
Però, escolti, queden 90 minuts, si no, 120 en aquesta eliminatòria. I estarem també a Madrid, a la prèvia del Atlético de Madrid-Real Madrid. El que passa és que avui els protagonistes han decidit prendre-s'ho amb calma i no parlen fins a la tarda. Fins a la tarda no són les rodes de premsa. Més coses, més prèvies. Per exemple, en futbol femení, la de la semifinal de tornada de la Copa de la Reina. Clar, amb un Madrid 0-Barça 5 del partit de Nadà...
Poca cosa hi ha aquí, ja, eh? Poca cosa.
Si no juguen, s'estalviarien... Si no juguessin, s'estalviarien lesionar-se, però, bueno, s'ha de complir el tràmit. En bàsquet, competició europea pel Baxi Manresa, obligat a guanyar per continuar viu a la tercera competició continental, i en handbol és notícia el sorteig de la tercera eliminatòria de la Copa del Rei. Emparellament, Torrelavega, Fraikin, Granollers. El Barça ha quedat exempt com a vigent campió d'aquesta Copa del Rei. D'aquesta tercera eliminatòria surten 6 equips que amb el Barça campió i l'anfitrió faran els 8 de la fase final d'aquesta Copa del Rei d'handbol.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esports Copé amb el Joan Batllori. De seguida parlem d'humanisme i parlem de com s'aplica l'humanisme, bàsicament, en l'educació. Parlarem amb la UIC, Universitat Internacional de Catalunya, i en parlarem aquí, a migdia Copé, a Catalunya i Andorra.
Lo que empieza con tu llamada...
Germán, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Cuénteme, ¿cuál fue su despiste?
Puede terminar de la forma más inesperada.
La plaza de garaje la tenemos un poco alejada de la vivienda. Voy con el coche pequeñito al garaje, dejo el coche pequeño, cojo el grande, el coche pequeño está a nombre de mi mujer, y al cabo de unos días le llamo la policía. ¿Se encuentra usted bien? Es que nos ha llamado el vigilante del garaje de la calle tal, que su coche sigue con las puertas abiertas y la llave puesta desde el domingo pasado.
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en Cope.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Llega la mejor oferta de colchones a Carrefour con el 50% de descuento en todos los colchones y arcones Picolini Flex. Y además, un 20% adicional de descuento en cupón canjeable. Hasta el 24 de marzo. Siempre las mejores promos. Carrefour.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Uf, qué pereza bajar a por el pan.
A ver, tampoco exageres.
¿Que no? Baja tú a la calle, cógete un taxi, vete al aeropuerto, súbete al avión, aterriza, espera que la gente aplauda al piloto, cógete un taxi en París y vete a la panadería de la placita que tiene esas baguettes tan buenas.
Este martes 11 de marzo hay bote de Euromillones. 143 millones más el millón de los martes. Un premio tan grande que lo único malo si te toca es que querrás hacerlo todo a lo grande. Euromillones, no hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este viernes escucha el sonido de una educación única. El Colegio Escolanía Santa Cruz hablará en la linterna de la iglesia para contarnos cómo educando en armonía hacen que oración, música y estudio sean los compañeros de viaje de cada niño. Recuerda, este viernes a las 10:30 de la noche en la linterna de la iglesia.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de la formació humanística, parlem de formació, parlem d'educació. I en aquest cas parlarem amb el senyor Miquel Bastons, que és director adjunt de l'Institut de Cultura i Pensament. Miquel, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies
bon
per dia. Estar aquí amb nosaltres, Miquel. Escolta'm, quina és la visió i missió de l'Institut de Cultura i Pensament dins de la UIC, de la Universitat Internacional de Catalunya?
Sí, podríem dir que l'Institut de Cultura i Pensament és un centre de la Universitat Internacional de Catalunya, de la UIC, que té com missió impulsar l'educació humanística transversal i interdisciplinar dins la universitat.
D'acord.
Una iniciativa inspirada, d'alguna manera, amb la tradició de l'educació liberal, o el que també en altres llocs es diu core curriculum,
sí,
que es va desenvolupar en universitats, especialment de l'àmbit anglosaxó, durant el segle XX, des de meitat del segle XX. No? En el cas de la UIC, però, l'educació humanística s'entén com una educació centrada en la persona i arrelada als valors de veritat, llibertat i sentit de contribució a la societat.
Això seria una formació humanística?
Això seria una formació humanística, sí, i el que seria la missió de la UIC, no? Donar una formació centrada en la persona.
I per què és clau, per què es considera que és clau aquesta formació humanística, per exemple, en l'educació universitària d'avui en dia?
A veure, jo diria, jo porto ja uns quants anys a la universitat, no? I moltes vegades graduats de la universitat m'han comentat, venen a veure i em comenten, que sovint els problemes que més els han preocupat en la vida professional, els que els hi han tret la son, per dir-ho d'una manera, no són problemes de caràcter tècnic, sinó que són problemes d'arrel humana i ètica, els que tenen que veure amb la persona i relacions personals. I també em comenten que troben a faltar que la universitat no els ha ensenyat a tractar aquest tipus de problemes. Per tant, incorporant d'alguna manera matèries de tipus humanístic a les diferents titulacions a la UIC, el que es pretén és precisament ajudar els estudiants a pensar d'una manera sèria i crítica i críticament en les qüestions més importants per a ells, amb les que més els afecten, i que no es resolen normalment aplicant un mètode, que això ja t'ho ensenyen a les diferents disciplines, sinó fonamentalment reflexionant, compartint coneixement, i que això és, per altra banda, el que correspon fer a la universitat.
D'acord. Quin tipus de matèries s'ofereixen?
Podríem dir tres tipus de matèries que són transversals a totes les titulacions de la universitat.
Uh-huh.
El primer curs s'ofereix antropologia, fan els estudiants de totes les titulacions, fan 6 crèdits de l'assignatura d'antropologia. El segon curs fan l'assignatura de 6 crèdits també de l'assignatura d'ètica, i a tercer i quart curs tenen 6 crèdits d'assignatures optatives del que nosaltres anomenem fonaments culturals, que són matèries on es troquen qüestions de tipus cultural, humanístic, que poden interessar als propis estudiants.
D'acord. I després estàs parlant que és que és transversal tot això, però com s'aconsegueix connectar aquesta formació humanística amb les distintes disciplines, no sé, que van des de l'enginyeria fins a la medicina o el món de l'empresa? Com es connecta tot això?
Jo diria que es connecta precisament reconnectant totes les diferents disciplines i veient-les des de la perspectiva de la persona. Però d'una manera la mirada, introduint una mirada humanística que fa de pegamento, no? d'adhesiu de les diferents disciplines, dels diferents enfocs, dels diferents tipus de coneixements sobre la persona que hi ha. No? Tinguem en compte que avui tenim un panorama molt dispers de tot el que és el coneixement, a la ciència, a la universitat, està tot molt especialitzat, està molt hi ha especialitats, subespecialitats, no? Cada disciplina s'ocupa d'una part molt petita de la realitat, no? I això té, penso jo, dos efectes. Per una banda, es perd de vista la realitat, ja no se sap molt bé exactament què s'està estudiant, i sobretot es perd de vista el per què s'està estudiant, la qual cosa condueix a una certa pèrdua de sentit en l'aprenentatge, de l'aprenentatge i sentit del saber, no? Doncs bé, el que dedueix aquesta perspectiva humanística és dona un marc global que estableix enllaços, connexions i ofereix una referència que permet veure el sentit que té cada disciplina en funció de la millora de la seva contribució a la persona i al desenvolupament personal.
Doncs, senyor Miquel Bastons, director adjunt de l'Institut de Cultura i Pensament de la UIC, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions sobre formació humanística que ens acabes de donar, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tot un plaer parlar amb tu. Bé, doncs és una qüestió d'humanisme i com a vegades se'ns oblida de la importància de l'aplicació aquesta, possiblement, bàsicament, a pràcticament tots els aspectes de la vida, De seguida parlarem d'oci, parlarem de música, parlarem d'un grup que ha calat, Dire Straits, és un d'aquests grups històrics que tothom tenim al ment, i un dels grans tributs que fins i tot que van omplir el Palau de la Música, el 2024, és un dels grups més fidels a la seva música, i és Sultans of Swing, és el grup que precisament aquest divendres 14, a partir de les 9 del vespre, li retran homenatge a la Sala Luz de Gas. De seguida en parlem de tot això aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol lejos, ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de Mundo Natural. Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esportscope a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
It's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring.
Doncs ja tenim data per aquest tribut a Dire Straits, a Luz de Gas, demà, de la mà de Sultans of Swing, que tornen a una d'aquestes sales magnífiques on ja van tornar després de 2 anys de la seva darrera actuació i després d'haver omplert el Palau de la Música el gener del 2024, o sigui, poca broma. Parlem amb el Miguel Talavera, de Sultans of Swing. Miguel, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Va, qué emoción, ¿no? Llenar el Palau de la Música.
Pues sí, la verdad es que fue una experiencia fabulosa en todos los aspectos. Un sitio, bueno, cualquier artista está deseoso de actuar en un sitio así.
Bueno, Miguel, ¿cómo nace Sultans of Swing?
Pues es curioso que me lo preguntes porque es de una forma muy atípica. Es decir, mira, te explico. Resulta que, bueno, yo soy músico profesional, ya tengo una edad, ¿no? Bueno, no voy a decir la edad.
Bueno, Sultans of Swing lleváis 20 años, o sea que...
Sí, llevamos, bueno, realmente se montó alrededor del verano, bueno, el verano del 99. O sea, llevamos casi,
o sea, más.
25 años.
25 años, o sea, mira, encima me he quedado corto.
Sí, siempre hago la broma de que llevamos más tiempo tocando juntos en este proyecto los compañeros que los propios Dire Straits. A veces es un poco así, como según cómo te lo tomes. Bueno, pero respondiendo a tu pregunta, sí. Todo esto fue animado porque yo soy siempre muy fan de Mark Knopfler y de la música de Dire Straits. Y un buen amigo mío, músico, me dijo, oye, ¿por qué no montas, cuando todavía no estaba esto de moda de esto de hacer tributos y cosas de estas? Me dijo, oye, ¿por qué no montas algo así de solamente de Dire Straits? Porque siempre tocábamos el Sultans of Swing, un tema emblemático, y siempre a la gente le encantaba, ¿no? Y un buen amigo me dice, oye, ¿por qué no montas? Y yo no lo veía muy claro, digo, ¿en serio? La gente va a venir a ver un repertorio entero de... Claro, cuando todo eso todavía no estaba todavía ni en marcha, ¿no?
Ni pensado, sí.
Ni pensado, ¿no? Entonces, bueno, pues le hice caso. Le hice caso y entonces estrenamos la banda, monté la banda, se lo vendí a un representante. El representante le pareció magnífica la idea. Y desde entonces, pues, bueno, pues hemos ido trabajando. Entonces, lo que sí que he intentado reivindicar todos estos años es mi papel como artista haciendo esta música. Es decir, nosotros no vamos a hacer una copia de la música de Dire Straits. Es un poco... Reivindico yo la parte artística como Miguel Talavera plays Dire Straits con Dire Straits, o sea, con Sultans of Swing Band. Que, por supuesto, que la gente cuando venga a vernos le va a recordar Dire Straits, por supuesto. Pero quiero decir que no solemos hacer aquello de ir a buscar la copia, recrear aquello...
Sino que se añade personalidad propia, vaya.
Exactamente, porque todos los músicos que estamos aquí tengo la gran suerte de estar con los mejores de su campo, del territorio, o sea, de España. Estoy con los mejores, tengo esa gran suerte, vamos. Entonces todos somos artistas, entonces cada uno aporta lo suyo interpretando esa música. Es como salvando las distancias, ¿no? Como si Michael Bublé saca un disco homenajeando a Sinatra, ¿no? Imagínate un disco entero de Michael Bublé cantando Sinatra. Pues no es un tributo a Sinatra. Es Michael Bublé cantando Sinatra, ¿no?
Sinatra, pues digo
que, entonces, eso es lo que... Como yo me siento mejor como artista, ¿no? Y bueno, y ahí estamos.
Pues no está nada mal, ¿eh? O sea, pero estamos hablando de sobre todo que cuando uno coge músicas como la de los Dire Straits, supongo que hacer una versión fiel también es importante, ¿no?
Hombre, es que laborioso, es que es mucho trabajo.
Por eso digo, que no es una cuestión fácil, ¿no?
No, para nada. Encima, la música de Dire Straits es una música compleja porque no es... A nivel musical, pues requiere un estudio, sobre todo a nivel armónico, a nivel de guitarra, a nivel de muchas cosas, ¿no? De matices, de cosas. Entonces, esto requiere mucho trabajo. O sea, ya solamente el hecho de poder interpretarlo y sacarlo ya es un trabajazo, ¿sabes? Y luego está... Pues, por supuesto, la puesta en escena, etcétera. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero sí, es un trabajo muy, muy laborioso, sí.
Miguel, ¿qué veremos este viernes 14 en Luz de Gas?
Pues tendremos un repertorio... Intentamos... Bueno, yo vamos con la formación de septeto. Somos 7. Es la formación que solía hacer Dire Straits en los años 80. En la gira del Lords in Arms, ¿vale? Y vamos a interpretar temas de todas las épocas de Dire Straits, ¿no? Entonces, siempre hay alguien que se queda, oye, no has hecho aquella, oye, no has hecho la otra. Bueno, pues es que en una hora y media, casi dos, no puedes hacer todos los hits que que la gente desea. Entonces nosotros, pues bueno, pues son temas emblemáticos como Colin Elvis, como Walk of Life, Sultans of Swinton, of Love, Telegraph Road, todo esto va a sonar. Sí. Igual alguna otra sorpresa, que solemos hacer alguna pincelada de algo que no se suele hacer mucho en directo por parte de la banda. Entonces, cosas, el repertorio básicamente de los hits de Dire Straits.
O sea, como la propia Sultans of Swing, claro.
Exactamente.
Claro, hombre, Sultans of Swing, claro, tenéis que toxinar a tocar y me defraudaré. Miguel Talavera, guitarra y voz de Sultans of Swing, que hoy, bueno, hoy no, perdón, el viernes, no hoy, el viernes, que hoy hemos hablado contigo, pero el viernes de este 14, a partir de las 9 de la noche, estarán en Luz de Gas después de 2 años, Miguel, oye, muchísimas gracias por la charla, un abrazo muy grande y nos escuchamos te escucho el viernes.
Muy bien, pues estaremos encantados de que nos escuchéis y sobre todo que vengáis los que podáis o las que podáis.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso? Aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera. ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson o Ben Stiller o Jackie Chan?
Sí, fue... ¿Cómo fue?
¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¿Se mantiene la situación de sequía grave? ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente, aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Y esta es la única consecuencia positiva de la traición americana, se recuerde también esa escena como el detonante del despertar europeo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Será por impuestos, ¿eh? Cataluña quiere doblar este 2025 su tasa turística.
Así es, Jorge, si sale adelante el acuerdo. Hombre, es que es tasa turística, ¿no? Si yo no soy residente y necesito un hotel por algo concreto...
Tienes que sumergir en un proceso burocrático ya. Sin que tengas garantías.
Vamos, que
encima
pagas.
Que te vayan a devolver la...
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Ja amb la proa a camí i a punt d'arribar al port, del port de les 2 de la tarda. De seguida us deixem en mans del Jorge Bustos i la Pilar Cisneros, però abans us recordo que podeu tornar a escoltar totes les xerrades que hem fet aquí al programa a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Rebin la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz. Ara arribem a les 2, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, que acabin de passar una molt bona tarda.